Bona tarda. Ara són les dues del migdia. Dimarts de protestes del sector de la pagesia arreu de Catalunya.
S'allargarà el que toqui.
Solament fem que pagar i permisos i jo vull ser futura pagesa i futura ramadera i no sé si ho podré fer, no sé què fer.
El sector no pot aguantar més. Tanta normativa, tant escanyament al sector.
És, sens dubte, el so que més s'ha escoltat a les carreteres del país i és també el crit d'alerta de la pagesia, que ja no pot més ho escoltaven, se sent ofegada i per això surt avui de mal carrer per demanar solucions als governs. Unes protestes que interpel·len a tres administracions, l'europea, l'estatal i la catalana. Reivindicacions i demandes per a totes tres, les que tenen el sector agrícola i ramader de Catalunya i també d'arreu de l'estat, on avui també hi ha hagut protestes. Júlia Julvé, bona tarda.
Bona tarda.
Les protestes afecten a la mobilitat a diferents punts del país. Quina és l'afectació ara d'ara?
Doncs aquesta hora hi ha tallada la circulació en diferents punts de l'AP7 i de l'autovia 2, on encara duren aquests talls i marxes lentes dels pagesos. També hi ha desenes de vies comarcals col·lapsades per les tracturades. Són la C16, la C17, la C14 i també la C25.
D'aquí una estona connectarem amb el Servei Català de Trànsit per ampliar aquesta afectació a les carreteres i saber si us heu de moure o esteu ara ja a la carretera, com us poden afectar aquests talls. En tot cas, els pagesos estan en peu de guerra per l'elevada burocràcia, pels costos de producció i per la competència deslleial que diuen que pateixen dels productes importats del nord d'Europa i demanen, per tant, solucions al govern. És el mateix Joan Cavall, coordinador nacional d'Unió de Pagesos, aquest matí a Ràdio Estel.
Les reunions per si soles serveixen per intentar doncs, escoltar per una part i donar solucions per una altra, però la cosa és fer i actuar.
I què hi diu el govern de tot plegat? Doncs pilotes fora.
Que moltes d'aquestes reclamacions, malauradament, encara som un estat propi, no depenen del govern de la Generalitat i, per tant, no és el govern competent qui pot desencallar allò que ells reclamen.
Declaracions de la portaveu del govern, Patrícia Plaja, aquest dimarts des del Palau de la Generalitat.
Sí, el govern català diu que entén les protestes del sector agrari, però lamenta que no té competències per resoldre moltes de les seves demandes, tot i que, per exemple, alguns pagesos també es queixen de la gestió de la sequera, que sí que és responsabilitat del govern.
Manifestació de pagesos a banda, molt pendents, atenció, a aquesta hora de Badalona, on s'ha esfondrat aquest migdia un edifici de 5 plantes al carrer Canigó. Això s'ha tocat a la carretera C31, al seu pas per Badalona, al barri Gorg. Els bombers treballen per mirar de localitzar si hi ha víctimes.
Hi treballen 13 dotacions dels bombers que han desallotjat els veïns de dos edificis propers, els números 7 i 11, per prevenció. De moment es desconeixen les causes d'aquest esfondrament.
Ara mateix no descartem cap possibilitat. Ara mateix estem en el procés, com els deia, d'afiliar a tothom, intentar localitzar les persones que vivien en aquest edifici.
Declaracions dels bombers des del mateix lloc d'aquest esfondrament al carrer Canigó número 9 de Badalona. Estarem molt pendents al llarg d'aquest informatiu de qualsevol última hora que ens arribi des d'aquesta ciutat. Tot això en un dia on d'aquí a una hora ha de començar la segona sessió del judici contra l'exfutbolista Dani Alves, acusat, recordaran, d'agressió sexual.
Després que hi declarés la víctima i també les seves amigues i familiars que eren amb ell a la discoteca on van passar els fets, avui declaren més testimonis. Alves no declararà fins demà dimecres, després que el tribunal acceptés la petició de la seva defensa de poder-se explicar un cop hagi escoltat totes les parts.
I avui sobre aquest judici en parlarem amb experts i sobre la dimensió que pot tenir aquest judici en altres causes d'abús sexuals que vagin sortint a partir d'ara. Ho farem amb l'advocada Júlia Humet. I després en els esports...
Escape Run. FC Barcelona.
Ja ho escolten, el Brand és el rival del Barça femení als quarts de final de la Champions League.
Aquest és l'emparellament que ha sortit del sorteig que s'ha fet a la seu de la UEFA aquest mateix migdia. El partit d'anada jugarà el dia 19 o 20 de març i la tornada al cap de 7 dies.
I en futbol masculí aquesta nit comencen les semifinals de la Copa del Rei, ja però sense cap equip català viu competint en aquesta Copa.
Avui es disputa el primer partit d'anada que juguen el Mallorca i la Reial Societat. Serà a les 9 de la nit i l'altre partit de semifinals es juga demà dimecres entre l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bon dia. La situació meteorològica d'avui ens porta a parlar de força més núvols arreu de Catalunya, però són núvols que no ens anuncien precipitacions. De fet, aquests núvols demà aniran marxant. Per tant, jornada més ennuvolada, i això fa que les temperatures màximes avui quedin una mica més baixes que en dies anteriors. De fet, entre 2 i 4 graus menys avui que no pas les que teníem ahir, que va ser un dia molt suau. Avui no és que hagi de fer fred, amb una excepció, comarques del Pla de Lleida, perquè d'aquí la boira no marxarà, s'aixecarà, però no acabarà de desaparèixer. Per tant, les màximes allò on hi hagi boira no passaran dels 7-8 graus a molt estirar, mentre que la resta podem arribar fins als 17-18 o gairebé 19 graus. Demà, doncs, tornarem a tenir boires a les comarques del Pla de Lleida i a la resta hi haurà moltes més clarianes al matí. A la tarda també hi haurà algunes nuvolades cap a les comarques del Pirineu, però sense conseqüències. Demà, com que tindrem més sol, les temperatures màximes seran més altes. Tot això esperant precipitacions que a les comarques de Ponent i del Pirineu arribarien dijous al vespre. Hi hauria també alguns ruixats de car divendres, però ara per ara sembla ser que seria dissabte el dia amb pluges més extenses i que podrien afectar pràcticament a tot Catalunya.
Gràcies, Jordi. Ara passen 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Milers de pagesos protesten avui dimarts amb talls de carreteres arreu de Catalunya i marxes lentes que estan provocant importants problemes de mobilitat des de primera hora d'aquest matí. Els talls més importants se centren a l'autovia A2 a Fondarella i a l'AP2 i la Nacional 240 a Montblanc, que impossibiliten, per tant, la connexió per autopista entre Barcelona i Lleida i entre Lleida i Tarragona. Els pagesos protesten per l'elevada burocràcia, diuen, pels costos elevats de producció que han de suportar i per la competència deslleial dels productes importats del nord d'Europa. Des de diferents punts del país, a aquesta hora, aquesta és la reacció dels mateixos pagesos.
Se'ns està posant un munt de burocràcia sobre les nostres empreses, inassumible, cosa que entenem que potser els sindicats els anava bé perquè ens vinguin de sotmetre amb ells.
Les mobilitzacions d'avui i el que continuarà sent aquesta setmana seran un punt infectiu per al futur de la pagesia de Catalunya.
L'administració, en lloc de tenir gent ajudant-nos a nosaltres, tenim policies camuflats que només serveixen per posar multes o inspeccions constantment. Clar, això és una pressió constant, és un bullying constant que pateix la pagesia. O sigui, entenem que no saben el que han de fer. Jo només el que demanem és que, si de veritat volen que hi hagin pagesos, doncs que ho diguin públicament, i quants n'hi ha d'haver, o no sé, però el que no pot ser és que no facin res, no actuïn, i que la situació és molt greu, és que és molt greu ara.
Les que es veuen avui són imatges semblants a les que durant les darreres setmanes han anat succeint arreu d'Europa, les més recents a França, amb afectacions a la frontera amb Espanya.
Avui els pagesos catalans també han tallat la carretera C-16 en els dos sentits de la marxa, a l'alçada de Sallent, i a Girona els pagesos acompanyats de tractors han anat al centre de la ciutat i tenen també previst tallar cap a aquesta hora la Nacional 2 i la P7. A casa nostra, aquestes protestes que han començat avui tenen previst finalitzar amb una mobilització de tota la pagesia estatal el dia 21 de febrer a Madrid. Les associacions agràries també estan preparant accions a la frontera amb França, al port de Tarragona i a Mercabarna el dia 13 de febrer.
També hi ha mobilitzacions en marxa a aquesta hora i es preveuen afectacions, com dèiem abans, a la C-17, la C-25 o carreteres del Pirineu, com per exemple la Nacional 260 a la Seu d'Urgell. Per tant, les afectacions a la mobilitat són múltiples i a diferents punts de Catalunya. Coneguem, per tant, a aquesta hora la situació en directe. Anem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara parlem de força problemes en tota aquesta xarxa viària de Catalunya a causa d'aquestes protestes, manifestacions que afecten a molts punts, com dèiem, de la xarxa viària catalana. Repassem algunes vies que bàsicament estan tallades al trànsit a causa d'aquestes manifestacions. És el cas de l'autovia A2 a la zona de Sidamon. També parlem de l'autovia A2 tallada a l'altura de Golmés, anant cap a Lleida. Més vies afectades per aquests talls de via, autopista AP2, zona de Montblanc, també a l'AP2, a l'altura de Banyeres del Penedès, en sentit Lleida. Més punts complicats a causa d'aquests talls són l'autopista AP7. Molta atenció a l'altura de l'Aldea, autopista AP7 tallada a l'Aldea en tots dos sentits de la marxa. Diversos punts de la C-14, al Cuber, també a Montblanc, o de la C-16 a la zona de Sant Fruitós de Bages o de Sallent. Altres punts de la C-17, també de la C-25, són punts on aquestes vies estan tallades. Nacional 420 a Móra la Nova o la Nacional 2 a Sant Julià de Ramis. També hi ha altres vies de la xarxa viària secundària afectades per marxes lentes. En fi, que la situació és molt complicada, com us dèiem ara mateix, en aquesta xarxa viària catalana, amb moltes vies afectades per talls, tot plegat a causa d'aquestes protestes, d'aquestes manifestacions. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. De fet, els Mossos recomanen a la població minimitzar els desplaçaments per carretera davant aquestes afectacions que estan provocant les protestes.
I en cas que sigui necessari, aconsellen informar-se de les incidències del trànsit i també de les possibles rutes alternatives. El COS ha incrementat els recursos disponibles per fer front als talls de via, gestionar les incidències, garantir la seguretat i fer també els desviaments necessaris.
La protesta més gran, com dèiem, ha tingut lloc a les comarques de Ponent, amb el tall a l'autovia 2 a la Fondarella, i han participat uns 2.000 pagesos, segons càlculs dels mateixos manifestants.
Tot plegat, enmig de la densa boira que fa dies que està instal·lada, centenars de tractors ocupen els carrils de tots dos sentits de l'autovia 2, entre el Palau d'Anglesola i Fondarella, el Pla d'Urgell. La convocatòria s'havia fet a les àrees de servei que hi ha al costat de la via, en aquest punt a les 8 del matí, i pel vols de les 9, quan els Mossos d'Esquadra han tallat el trànsit, els pagesos han començat a envair l'autovia i s'hi han instal·lat també amb la previsió de quedar-se fins demà. Els manifestants han portat remolcs de llenya que han fet servir per encendre fogueres i tenen previst fer aquí el mateix, passar doncs, també el menjar per passar tots aquests dies.
També hi ha hagut protestes, Julià, a Vic i a Girona, amb centenars de tractors col·lapsant al centre d'aquestes ciutats.
Sí, han estat gairebé 200 tractors. S'han concentrat aquest dimarts al matí al recinte del Sucre. Això és a Vic. Els manifestants han entrat a la seu del Departament d'Acció Climàtica, on han llegit un manifest. Després han fet una marxa lenta fins a la C-17 a l'altura de Gurb, on han tallat la carretera. I a Girona, uns 500 tractors han bloquejat el centre de la ciutat en una marxa que ha començat a Fontejau i ha col·lapsat també l'avinguda Jaume I i Pompeu Fabra durant unes dues hores.
També hi ha hagut manifestacions al Bages, on uns 400 tractors dels pagesos d'aquesta comarca han tallat la C-17. Des d'allà ens arriben aquestes declaracions.
Ja estem al límit, quasi bé. I per dir-los a la gent, jo se'n donin compte. Només és per això.
Crec que si no sortim avui ja no hi haurà temps de sortir. Ens estan pressionant, fent molts papers, molta burocràcia.
Tot el sector. I ja no si treballes la terra, els vedells, els porcs, primeres matèries, és que tothom està cansadíssim.
A banda dels costos de producció desmesurats i dels greus efectes de la sequera, una de les coses que ha acabat de fer de perdre la paciència als pagesos ha sigut l'obligatorietat de presentar un quadern de camp digital, una exigència que la Unió Europea posa al sector i que ells consideren que el govern espanyol fa pagar als productors.
En aquest document han de quedar unificats els registres existents d'informació agrària i és indispensable per accedir als ajuts europeus. Altres reclamacions del col·lectiu són posar fi als abusos que pateixen els petits productors obligats a vendre per sota del preu del cost, uns plans estratègics de la política agrària comuna adaptats a la realitat mediterrània, solucions per als anys de fauna i acabar, diuen també, amb la competència deslleial de productes importats de fora de la Unió Europea.
La majoria de les protestes que es fan avui a Catalunya estan coordinades pel Sindicat Unió de Pagesos. El seu coordinador general, Joan Cavall, denunciava aquest matí des dels micròfons de Ràdio Estel la passivitat del govern.
La reunió amb el ministre no servien que el ministre apliqués mesures. Les reunions per si soles serveixen per intentar doncs, escoltar per una part i donar solucions per una altra, però la cosa és fer i actuar. I el que veiem de moment no és ni paraules i nosaltres necessitem fets, més que paraules ara.
A tot plegat, davant d'aquesta onada de protestes del camp europeu, la Comissió Europea fa marxa enrere i ara diu que no obligarà els pagesos a reduir a la meitat l'ús de pesticides.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat avui que opta per retirar aquesta mesura després de no ser ben rebuda per bona part del sector agrícola ni tampoc per part del Parlament Europeu. La proposta sobre pesticides no només plantejava reduir-los, sinó també retirar els més perillosos del mercat l'any 2030.
I també per mirar de rebaixar la tensió de la pagesia, el govern espanyol atorga una ajuda extraordinària de 12 milions i mig d'euros a uns 10.000 agricultors de Catalunya que es dediquen al cultiu de secà, de l'arròs i del tomàquet per a la indústria.
Aquesta partida ha de servir per compensar els efectes de la sequera i la crisi també de preus derivada de la guerra d'Ucraïna. Catalunya Catalunya és una de les 10 comunitats autònomes qualificades com a zona d'afectació alta per les terres de cultiu de secà, i aquesta ajuda, inclosa en els pressupostos, compta amb una quantia de gairebé 269 milions d'euros per a totes les comunitats de l'Estat, i s'espera que beneficin un total de 140.000 explotacions agràries.
Mentrestant, el govern de la Generalitat s'ha escudat dient que no té competències per atendre la majoria de les demandes que fan avui els pagesos, com és el fet de reduir la competència deslleial d'altres països o reduir la burocràcia que estableix el Ministeri. Des del Palau de la Generalitat anem en directe. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El govern diu que entén i comparteix les reivindicacions del sector de la pagesia, però que no té competències per solucionar la majoria dels problemes que els hi plantegen, perquè són competència o de l'Estat o de la Unió Europea. La portaveu Patrícia Plaja assegura que estan lligats de mans i peus i que no poden prendre decisions en molts d'aquests àmbits.
Som plenament conscients de les reclamacions que fan, ho hem dit, moltes d'elles legítimes, però també som conscients, i això no és mirar cap a un altre costat, és simplement constatar una realitat, que moltes d'aquestes reclamacions, malauradament, encara som un estat propi, no depenen del govern de la Generalitat, i per tant no és el govern competent qui pot desencallar allò que ells reclamen.
Sobre la complexitat dels tràmits burocràtics amb l'administració, Plaja defensa que la Conselleria d'Acció Climàtica té en marxa la taula de simplificació burocràtica per fer més clars i senzills tots els tràmits. Ara bé, també s'esculpa dient que bona part de les gestions que el sector primari ha de fer són conseqüència dels 10 reals decrets que ha aprovat el Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en els últims 2 anys.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Un quart de 3 de la tarda, molt pendents encara aquesta hora de Badalona, ho dèiem al principi, s'ha esfondrat un bloc de 5 plantes des del tercer pis fins als baixos. El bloc està situat al número 9 del carrer Canigó i s'hauria esfondrat, segons els bombers, al pati interior. A hores d'ara, els cossos d'emergència treballen a contrarrellotge per mirar de saber si a dins hi ha persones atrapades.
Sí, ara per ara les tasques se centren en mirar de localitzar els propietaris d'aquesta vintena de pisos que han col·lapsat a l'interior d'aquest edifici. Eduard Martínez, cap de la regió d'emergències metropolitana nord dels bombers, explica que no descarten cap escenari.
Ara mateix no descartem cap possibilitat. Ara mateix estem en el procés, com els deia, d'afiliar tothom, intentar localitzar les persones que vivien en aquest edifici, i en el moment en què comencem les maniobres de desenrunament, podrem verificar si realment hi ha persones a l'interior. Bueno, ara per ara la policia local, Mossos d'Esquadra, està treballant en intentar localitzar totes aquestes persones.
Com dèiem, les causes de l'esfondrament es desconeixen. Martínez ha explicat que la façana de l'edifici ha quedat intacta, però l'interior ha col·lapsat completament i ha començat des de l'àtic i ha anat baixant fins a la planta baixa. El cap d'emergències dels bombers ha manifestat que les tasques de desenrunament seran complicades.
Ha estat un col·lapse relativament net, que no preveiem risc de col·lapse secundari, però perquè es facin una magnitud de la dificultat que comportaran les tasques de desenrunament, els hi podem comentar que la runa acumulada en planta baixa arriba al voltant de l'alçada del primer forjat, o sigui, del pis de planta primera.
I de manera preventiva, els bombers han desallotjat també els 2 edificis del costat, però preveuen que la quarantena de veïns d'aquests blocs podran tornar a casa seva. Ara els bombers també estan mirant d'assegurar la zona per practicar les tasques de desenrunament, i fins i tot estan desallotjant d'aquest carrer els cotxes perquè portaran una grua de gran tonatge per tal de facilitar aquesta feina. I a més d'una 30ena d'agents, entre bombers, policia i protecció civil, que a hores ara treballen sobre el terreny.
Com us dèiem, estarem pendents al llarg d'aquest Estel Migdia fins 2:45 i també els butlletins horaris aquesta tarda en aquesta mateixa emissora per explicar-vos qualsevol novetat d'aquest incident que arribi des de Badalona. Més coses, en poc menys d'una hora està previst que es reprengui el judici a l'exfutbolista Dani Alves. Entre els 22 testimonis que estan citats avui està previst que declari la dona del futbolista Joana Sanz. Citada per la defensa, ell hauria d'aclarir si l'exblaurana anava begut la nit que van passar els fets. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda, aquesta és l'última versió que va donar Alves fa unes setmanes. D'aquesta manera busca rebaixar la possible pena per un delicte d'agressió sexual al qual s'enfronta. Amb les declaracions d'ahir, els testimonis van començar a fer trontollar aquesta versió. Ni els treballadors de la discoteca Sutton ni les amigues que acompanyaven la víctima van notar que Alves anés borratxo, fes pudor alcohol o tingués un comportament erràtic. Les amigues sí que van coincidir a dir amb les mateixes paraules el que repetia la víctima quan va sortir del lavabo on havia estat tancada amb el futbolista, que li havia fet molt de mal, que ell havia ejaculat a dins i que volia marxar de la discoteca immediatament. També que no volia posar cap denúncia perquè ningú la creuria. A més de la seva dona, avui també està previst que declari l'amic que estava amb Alves a la zona VIP de la discoteca la nit dels fets, el propietari del local que va ser l'encarregat d'activar el protocol contra agressions sexuals de la discoteca o els primers agents dels Mossos que van anar fins al lloc dels fets per atendre la víctima.
Gràcies, Pavi, sobre el ressò mediàtic d'aquest cas i del que pot implicar. En parlem a continuació amb la Júlia Humet, ella és advocada. Senyora Humet, gràcies, bona tarda per atendre. Gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda.
Aviam, què implica que en aquest judici qui s'assegui al banc dels acusats i per una causa com és una agressió sexual sigui una persona tan rellevant mediàticament com un futbolista?
Que, jo crec que sí que té certa rellevància aquest fet perquè no, amb la violència sexual sempre hi ha com una certa impunitat perquè tenim doncs, com molts mites i molts estereotips sobre com són els agressors i pensem que algú amb tant de poder i diners, etcètera, com per exemple el jugador de futbol o algun altre tipus, no?, de perfil d'home que mai podria cometre un delicte d'aquest tipus i, per tant, el fet de que aquest procediment continuï endavant i ja veurem que, no?, com acaba el judici, què passa amb la resolució, però crec que sí que llença un missatge contra la impunitat, no?, i és a dir, que en tot cas que si s'ha comès aquests fets és una mica independent de qui siguis, no?, o del poder que siguis, perquè la justícia actua.
S'espera que sigui una sentència exemplar de cara a futurs possibles casos?
A veure, exemplar és exemplar en el sentit de, bueno, de la repercussió i d'això que comentàvem, del tipus de personatge. No tan exemplar, jo crec, en el sentit d'adoctrinadora o de, no?, vull dir que jo crec que aquí sí que, i més amb tota la pressió mediàtica que hi ha, penso que l'audiència serà molt rigorosa, fallant el que hagi d'acordar, però vull dir, valorant la prova i resolent conforme al que passi en aquests dies de judici.
I ja per acabar, senyora Humet, tot el ressò mediàtic que envolta tot aquest judici, vostè com a advocada creu que afavoreix o perjudica els casos de violència masclista?
A veure, jo crec que els procediments en si, en principi, tampoc afecta tant. Sí que és veritat que aquest cas, per exemple, ha anat molt ràpid. O sigui, la justícia no és tan àgil i és possible que, en part, no, tingui a veure el fet de, doncs, que hi havia tot aquest seguiment. El que sí que a vegades perjudica, penso, és a les persones que ja estan involucrades, com, per exemple, la víctima, o sigui, fora del tribunal, no?, però que hi hagi tota aquesta pressió i que tot el dia se'n parli als mitjans, etcètera, suposo que per les persones afectades, doncs, bueno, deu ser més complicat de portar.
Júlia Humet, advocada, gràcies avui per atendre la trucada de l'Estel Migdia valorant-nos aquest ressò mediàtic que té aquest cas del judici de Dani Alves. Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Estel Migdia.
Dues i 22 minuts, encara dos apunts més abans dels esports. Els fiscals del Tribunal Supremo, que hem de saber fa uns minuts, estan a favor d'investigar Carles Puigdemont per terrorisme en la causa del tsunami democràtic i rebutgen així l'informe del fiscal del Suprem, Álvaro Redondo, que deia tot el contrari. Ho han decidit en una reunió extraordinària que han mantingut aquest matí després que Redondo canviés el seu posicionament sobre aquest cas.
El resultat de la votació és l'evidència que bona part dels membres de la Fiscalia, dominada per la conservadora Associació de Fiscals, també ha pres partit obertament contra la llei d'amnistia que impulsa el govern de Pedro Sánchez. També és un nou pols al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
I més coses, perquè el Departament de Salut s'ha posat en contacte amb les autoritats peruanes i amb els centres sanitaris d'aquest país per tal d'aturar l'arribada d'infants malalts de càncer fora de la via de cooperació establerta. El Departament de Salut català va detectar a mitjans del 2022 l'arribada de 112 famílies amb nens malalts, especialment malalts de càncer, que anaven a hospitals catalans via urgències per ser tractats. Els centres sanitaris els han anat atenent sense problema i s'han acabat fins i tot empadronant a Catalunya i tenen alguns d'aquests nens targeta sanitària.
Davant Davant d'aquesta situació, el departament ha contactat amb les autoritats i els centres sanitaris peruans per tal que només viatgin a Catalunya totes aquelles persones derivades oficialment pel seu hospital del Perú. Fons de la Conselleria alerten que acaben arribant a Catalunya infants que de vegades no tenen el tractament indicat i que fan el viatge i el sacrifici econòmic per res.
I d'altra banda, un fàrmac contra el càncer creat a l'Hospital de la Vall d'Hebron ha aconseguit bons resultats en el primer assaig que s'ha fet en persones. Es tracta d'Omomic, un medicament segur i que té activitat antitumoral. En alguns pacients fins i tot és capaç d'estabilitzar el càncer o reduir la malaltia.
En aquest assaig han participat 22 pacients amb diferents tipus de càncer metastàsic avançat que després d'haver rebut entre 2 i 12 línies de tractament no tenien més opcions terapèutiques. L'estudi també ha permès identificar 2 potencials biomarcadors en sang que podrien ser també útils en el maneig de la malaltia a través de la biòpsia líquida. L'estudi també inclou el cas d'un pacient amb sarcoma que havia respost molt poc a tractaments previs i que es va mantenir estable 8 mesos, i el d'un pacient amb un tumor de la glàndula salival que es va mantenir estable, en aquest cas, durant 26 mesos.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Cinc minuts per posar punt final al programa. Obrim els esports. El Barça femení ja sap que haurà d'eliminar el Brent en els quarts de final de la Champions femenina si vol tornar a revalidar el títol de campiones d'Europa. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest és el rival que li ha tocat en el sorteig celebrat aquest migdia. Si passa de ronda, les blaugranes es veuran les cares de les semifinals amb el vencedor de l'Ajax-Chelsea amb la tornada fora de casa. La bona notícia del sorteig és que les blaugranes eviten creuar-se amb el Lió fins a una hipotètica final. Aquest és el camí a la gran final de la Champions League femenina, que tindrà lloc a Bilbao el proper dissabte 25 de maig. Allà esperarà un dels quatre equips que aniran per l'altre bàndol del quadre. El Lió jugarà contra el Benfica i el PSG ho farà contra l'Ajax. Els guanyadors jugaran l'altra semifinal, de la qual sortirà el finalista, qui espera enfrontar-se al Barça si aconsegueix el bitllet a Sant Mamés. Serà la primera vegada que les blaugranes s'enfrontin al Brent. El partit d'anada serà el 19 o 20 de març a Bergen i la tornada per el 27 o 28 de març a Barcelona apunta que serà a l'estadi Johan Cruyff.
En futbol, en aquest cas masculí, aquesta nit comencen les semifinals de la Copa del Rei amb la disputa del primer partit d'anada que juguen el Mallorca i la Real Societat.
L'estadi de Son Moix serà aquest dimarts a les 9 de la nit la primera prova de foc per al Mallorca amb el dubte de si Muriqi serà titular. Pel que fa al conjunt basc, recupera el japonès Take Kubo i el malià Hamari Traoré després de la Copa d'Àfrica. A diferència de la resta d'eliminatòries d'aquesta Copa del Rei, les semifinals ja juguen a doble partit. El duel de tornada serà el 27 de febrer a Sant Sebastià. L'altre partit de semifinals es jugarà demà dimecres entre l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao.
A tot això, el periodista radiofònic Carlos Herrera ha anunciat aquest matí des del seu programa que dirigeix a la cadena COPE que es presenta a les eleccions per ser president de la Federació Espanyola de Futbol.
Confirmo mi candidatura, espero estar a la altura, espero ganarme la confianza del fútbol español y espero hacer un buen trabajo en el futuro en favor de nuestro fútbol.
Herrera ja havia deixat entreveure la seva intenció fa uns mesos, encara que no va passar d'un comentari que no va anar més enllà. Avui ha formalitzat la decisió, suposant que compleixi els requisits establerts per la federació. Entre els requisits hi ha tenir l'aval del 15% de l'Assemblea General. El president de la Federació Espanyola de Futbol s'escollirà el proper 24 de maig. Aquest càrrec estarà ocupat en funcions després de la dimissió de Luis Rubiales pel petó no consentit de la futbolista Jennifer Hermoso, un cas que està sent investigat per l'Audiència Nacional.
I pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio és a punt de fitxar pel Barça. 13 anys després, els camins del base del Masnou i del Club Blaugrana podrien tornar a confluir.
Després d'uns dies d'entrenaments amb l'equip de Grimau amb bones sensacions, Rubio hauria acceptat la proposta de jugar com a Blaugrana el que resta de temporada tant a la Lliga CB com a l'Eurolliga. D'aquesta manera, ja seria inscrit just a temps per disputar la competició europea que tanca la finestra de mercat aquest mateix dimecres. Ricky Rubio tancaria així una llarga recuperació dels problemes de salut mental que el van dur a deixar el bàsquet l'estiu passat. A principis de gener va anunciar el seu adeu definitiu a l'NBA després d'arribar a un acord amb els Cleveland Cavaliers per rescindir l'any i mig de contracte que li quedava.
I amb motor mal inici de Marc Márquez a Ducati en el primer dia dels tests de MotoGP que s'han fet al circuit de Sepang, el pilot català ha patit una caiguda i la moto ha registrat un parell de problemes tècnics que l'han impedit desenvolupar la sessió amb normalitat.
Per sort, la caiguda de Márquez no ha estat greu i el pilot ha pogut continuar a la pista. El que més preocupa són els problemes de la Ducati. La primera vegada que s'ha aturat, Márquez acabava de sortir de pit lane. La segona vegada portava 21 voltes al circuit i s'ha quedat tirat al primer revolt quan acabava de sortir dels boxes.
Estel Migdia.
Obrim informació cultural i avui ho fem a Lleida, on s'ha presentat el Festival de l'Animació de Catalunya, l'Animac. Aquest any s'hi projectaran 179 films en una 28a edició dedicada a la diversitat en el cinema d'animació sota el lema Diversity.
Per fer l'Animac més accessible, per posar el focus en aquest tema d'una tècnica o d'un mitjà com l'animació, que de fet en el seu ADN porta la diversitat, no? En el moment que estàs dissenyant personatges imaginaris que no saps ni de quin sexe són de vegades o de quina ètnia.
Són declaracions de la directora d'aquest festival Animac, Carolina López.
El certamen se celebra del 15 al 18 de febrer a la capital del Segrià i acollirà, entre d'altres, 5 estrenes mundials i reconeixerà també la trajectòria i el talent de l'artista visual donostiarra Isabel Erguera, el director i animador britànic Barry Purps o la dibuixant catalana Roser Capdevila, la creadora de la popular sèrie de dibuixos animats Les Tres Bessones.
I acabem avui al Festival Floral del Maresme, que es fa durant el mes de maig a Vilassar de Dalt i també a Vilassar de Mar, on s'han afegit al cartell la cantant portuguesa Maro i la madrileña Cristina Rosefinge. Rosefinge, que escoltem de fons, actuarà a la Torre d'en Nadal el dia 24 de maig en un concert especial on repassa els 35 anys de carrera.
I d'altra banda, la portuguesa Maro actuarà al Parc de Sant Rafart l'endemà dia 25 de maig. Les entrades per aquestes dues jornades de concerts ja estan a la venda.
Doncs nosaltres amb això acabem. Tornarem demà dimecres al punt de les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip, que s'allargarà fins les 6. Que vagi bé, bona tarda.